Bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquesta setmana, aquest dissabte, en companyia del Joan Carles Valero, de Bocento Catalunya. Molt bona tarda, Joan Carles.
Hola, bona tarda.
El Marcos Pardeiro, de La Razón. Molt bona tarda, Marcos.
Què tal, bona tarda.
El Manel Manchón, d'Economia Digital. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
I el Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador, benvingut també.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Miquel Valls, que és el president de la Cambra de Comerç de Barcelona. Senyor Valls, molt bona tarda i benvingut.
Moltes gràcies. Bona
tarda. I gràcies doncs, per ser el convidat de l'últim Converses d'aquesta temporada, perquè marxem de vacances.
Em sembla molt bé.
Vostè també, no?
Sí.
O què? Ja ens hem guanyat tots plegats, que ha sigut un any dur i un estiu complicat, me penso. Com ho veu?
Jo l'estiu, el mes d'agost, no ho sé, perquè
penso fer
vacances.
Jo parlo a nivell políticament parlant, ara mateix.
Políticament parlant, sempre ho diem, cada any ho diem i després passa l'agost. I no se sap
res.
Per què, però els polítics també fan vacances.
L'important és que intentem desconnectar tots plegats, la gent de l'economia, la gent de la política, els periodistes, tots, que ens convé a tots plegats. Aviam, si li sembla, comencem parlant pel que és actualitat de les últimes hores. Canvi de govern a la Generalitat, el president Puigdemont i el vicepresident Oriol Junqueras han donat un gir important. Jo diria que han marxat els consellers moderats del govern, han entrat els que tenen, per mi, més adent independentista. La gent que no ho conegui, que suposo que ho coneix tothom, ha marxat la senyora Neus Munté, el senyor Jordi Jané, la senyora Meritxell Ruiz, han entrat el senyor Joaquim Forn, Jordi Turull i una nouvinguda al món de la política, la senyora Ponsatí. La senyora Anna Ponsatí, me penso, Anna?
Clara
Ponsatí.
Clara Ponsatí.
Clara Ponsatí, una economista molt vinculada al món de l'Assemblea Nacional Catalana. En fi, uns canvis que jo no sé com els veu vostè, una autoritat dins del món de l'economia i dins de la Cambra de Comerç, com és el senyor Valls, que és el president d'aquest temps.
Bé, jo començaria dient que va marxar abans, uns dies abans...
El senyor Baiget, és veritat.
El senyor Jordi Baiget,
el conseller d'Empresa.
El conseller d'Empresa,
que va encendre la metja, podríem dir.
Exactament, que era amb el que nosaltres teníem més relació directa precisament pel seu... per l'àmbit de la seva conselleria, amb el que, per cert, deixa un gran record per les relacions que han tingut, jo crec que amb tot el món empresarial. Amb nosaltres, sense cap dubte, deixa un gran record com un gran conseller, treballador i amb una visió per resoldre els problemes del dia a dia. I això, per tant, ha sigut una pèrdua que lamentem, simplement. El nou conseller, el senyor Santivila, doncs és un senyor que, amb el que també hem tingut molta relació en els últims anys, sobretot en l'època que estava a la Conselleria de Territori, i en aquest sentit estem i esperem i confiem que la seva tasca sigui positiva, tal com ha sigut el senyor Baixet. En quant a les altres altes i baixes, pues dir que són situacions polítiques que tindran la seva explicació des del punt de vista polític. Nosaltres no les entenem, entre altres coses, perquè sembla ser que la legislatura li falta poc per finalitzar. Llavors, canviar consellers tres mesos abans de que finalitzi la legislatura ens sembla, en principi, sorprenent. No, vol dir que amb aquests mesos pensen fer moltes coses. Ja ho veurem.
Sí, perquè això que diu el senyor Valls és ben cert. El president Puigdemont va dir-ho durant el relleu de consellers, que era l'1 d'octubre al final de la legislatura. Vull dir que comença una cosa nova que ningú sap com acabarà la cosa actual ni què passarà després del que ha de passar, si és que ha de passar alguna cosa, a partir del dia 1 d'octubre. Ell va dir, a partir d'aquest referèndum d'autodeterminació, ell ho va dir, sí, el divendres, senyor Valls.
Sí, exactament, perquè estem parlant
un referèndum que, a més, és il·legal, un referèndum, no?
Per sembla que no està d'acord amb la Constitució espanyola i, per tant, d'acord amb el que ha dit el Tribunal Constitucional, és il·legal. Al marge d'això, recordar que es va començar parlant del dret a decidir, es va evolucionar després de les... d'aquelles eleccions que es van fer amb una visió de referèndum, per això es va juntar Junts pel Sí i tal, pensant que les guanyarien i que serien unes eleccions plebiscitàries, així ho va dir el president Mas, resulta que després no les van guanyar, perquè van quedar, bueno, les van guanyar des del punt de vista de suma de diputats, però no amb el volum, des del punt de vista de vots, que representaria una majoria absoluta. Es van quedar 47,5%. No. La realitat és que llavors parlar o sentir parlar d'un referèndum d'autodeterminació ens sembla com una mica agosarat. En el fons, estem parlant d'un referèndum que, per lo que es veu, primer hem de veure si el govern central accepta que se celebri. En principi han dit que no, ho ha dit tant el president del govern central com la vicepresidenta, dient que no se celebrarà, i per tant ja és un tema que entra en la política, l'autèntica política. Ells sabran, perquè diuen els uns que no se celebrarà,
dels altres que sí.
I els altres que sí, doncs, ho veurem amb les properes setmanes.
Això ens porta al famós xoc de trens que tant i tant se'n parla. Vull dir, sembla que és inevitable aquest xoc, no? tal i com està composat el govern ara mateix de la Generalitat, els inputs que arriben des de Madrid. No seria qüestió de gestionar com pot ser aquest xoc, aquest impacte que tot sembla que es produirà, jo no sé si el dia 1, el dia 2 o el dia 30 de setembre, quan?
Bé, jo penso que encara queda
temps. On arribarem a xoc i arribarem...
Queda temps, estem al...
El juliol, el mes d'agost és un
mes... d'agost segurament pot haver-hi converses del tipus que siguin, i el mes de setembre, pues, a l'últim mes, veurem bastant clar què pot passar. No? És evident que un xoc de trens no li convé a ningú, i això, aquesta és una realitat, no li convé evidentment a Catalunya ni a la societat catalana, però tampoc li convé al govern central ni en general a la societat espanyola en general.
I escolti, qui ho pot aturar, això, doncs, va? I després pues obro micròfons a la resta de
companys. Pues els polítics. Algú? Els polítics.
Va, però si els dos que manen més, el senyor Rajoy i el senyor Puigdemont, no tenen intenció de fer cap gest per aturar-ho, hem de buscar algú que posi, posi seny aquí, no?
Pues sí, tindrem que buscar algú que posi seny.
Manel i resta de companys de la taula, jo no sé com ho veieu, però
preguntar, perquè
s'atansa el moment final i ningú posa el fre.
El moment, sí, però en aquest cas avui estem amb el president de la Cambra de Comerç, molt important amb el seu paper institucional i com a veu dels empresaris.
Exacte.
I a mi em sobta, ja no vostè avui, sinó en els darrers mesos, com quan ens estem acostant a la recta final, trobo que la veu empresarial està baixant el to, s'està com retirant, quan a l'any 14, a l'any 15 estava molt més actiu, i ara que realment veiem que pot arribar aquest xoc de trens, ja jo noto i percebo, i si estic equivocat vull que m'ho digui, que hi ha una certa retirada de la veu empresarial, perquè vostè està dient com que això no m'afecta, ja veurem, ja parlaran, hi haurà converses, el que tenim és que hi ha un referèndum pel dia 1 d'octubre que el govern central considera que és il·legal i que diu que no es farà de cap manera. Què faran els empresaris? Què estan opinant sobre això?
El que passa, el millor, Manel, i perdó si vaig, és que l'economia ja va per una banda i la política va per una altra, i ja no diuen, bueno, els polítics no, que vagin fent,
sí,
millor, no?
Sí, però no hi ha un referèndum, però hi ha un anunci de que es farà un referèndum.
Exacte. Sí, per l'1 d'octubre.
No, perquè tothom...
No, doncs per tant, li pregunto, que, igual el senyor Valls està pensant que no s'acabarà convocant.
S'ha de signar encara.
Aquí hi ha un tema que està clar, no està signat la convocatòria del referèndum, aquesta és una realitat, per tant no hi ha cap document oficial amb la convocatòria del dia 1 d'octubre, per tant, per arribar a la realització del referèndum en falta algunes lleis, lleis per la convocatòria, lleis per la transitorietat, perquè volen fer, per lo que diuen, el govern de la Generalitat, que tot sigui legal, perquè tot sigui legal és una mica complexa, perquè es tindrien que posar d'acord amb el govern central, o sigui, amb el govern de Madrid. I això, per lo que veiem, és molt difícil. Que els empresaris no diem res no vol dir que estem d'acord en qualsevol situació que pugui crear problemes a la marxa de l'economia. Fins ara l'economia està anant molt bé, això vol dir que Estem seguint un cicle ascendent, un cicle positiu dins de l'economia, perquè seguim aquest cicle ascendent, que és un cicle europeu, perquè sembla que Europa està reaccionant. No ens oblidem que el Banc Central Europeu i la política monetària ha tingut una importància molt gran amb la liquidez que hi ha als mercats avui, i després, afortunadament, el preu del petroli, no, els productors de petroli tenen ganes de que pugi, però els nous emergents, com els Estats Units en la producció del fracking, mantenen limitat els augments de preu del petroli. Per tant, això vol dir que un dels factors més importants dins de la inflació, que és el preu de l'energia, està contingut. Dit això, què podem dir del tema de la celebració del referèndum d'autodeterminació? Bé, és evident que nosaltres hem dit, i estic parlant del que ha sigut la posició de les càmeres de comerç des de l'any 2013, en què vam fer aquesta manifestació dins del pacte pel referèndum, vam dir: Catalunya no pot estar ni un segon fora d'Europa. I per tant, resulta que per tot el que s'està dient a Europa, han dit si Catalunya fa una declaració independent, es veurà fora de les institucions europees i també. Alguns ho veuen més fàcil que altres, nosaltres ho veiem una situació molt complexa, molt difícil i molt perillosa. Per tant, això no és que ho diem ara, ho hem estat dient a l'UIAR. També el mateix que hem dit, que és fonamental que el govern català i el govern central tinguin unes taules de diàleg, segurament fora del món públic, i que sigui privat, per veure quines són aquestes diferències. Recordem que el president Puigdemont va anar a la Moncloa i va presentar 46 punts de diàleg. Jo tinc que dir que aquests 46 punts de diàleg, a excepció del que és la celebració del referèndum, que el govern central ha dit sempre que no el pot celebrar perquè el no ser constitucional, ells no ho poden fer, primer es tindria que canviar la Constitució i no ho faran. Per tant, fora d'aquest punt número 46, els altres 45 estan disposats a parlar de tot. Bé, llavors ja pensem que hi ha un ampli espai per dialogar.
Falta que s'asseguin a la taula, no?
Per seure a la taula, clar, per lo menys.
Salvador.
Sí, jo, algú parla sempre de xocs de trens i algú espera que algú pari la màquina, o no sé si algú o el que busca és el xoc de trens. El que sí és cert és que hi ha alguns que s'estan bellugant. Des del govern central, el que la premsa ha vingut a dir, l'operació diàleg, no sé si és estètica o es pot fer, o s'ha de concretar amb aquests 45 punts que deia el president de la cambra. Però també el president Rajoy va vindre a Barcelona no fa gaire per explicitar el seu compromís per una política d'infraestructures a Catalunya verificable, que fos possible, diguéssim, redirigir algunes de les qüestions que havia patit les infraestructures a casa nostra. Justament també el PSOE, a instàncies del senyor Iceta, sembla ser que vol fer una proposta política en base a aquests 45-46 punts sobre els quals estructurar una oferta.
Una proposta, suposo... i perdona, Salvador, que la van presentar ahir va estar aquí a Barcelona el senyor Sánchez, el...
Sí, però no he volgut entrar en el detall.
No, ja vull dir que la proposta ja la tenim aquí.
I com veu vostè, si això és la, com vostè deia, era els elements que vostè deia, de que això és una qüestió política que han de resoldre els polítics, i aquestes són algunes de les eines que esperem que el guardavies no se'n vagi de vacances aquest estiu.
Bé, evidentment que l'han de resoldre els polítics, però també és cert que la societat té coses a dir, i en aquest sentit hi ha un moviment a Catalunya de gent que percebeix una certa discriminació, una discriminació important amb els tractaments que s'han fet amb determinades inversions a Catalunya, i que això és un tema que
cal revertir.
Cal per lo menys parlar del tema, dialogar, veure el que s'ha fet i posar els números sobre la taula, que siguin clars. Però, per exemple, el tema de Rodalies és un tema que els pobres usuaris de Rodalies que tenen que agafar, els patidors que han d'agafar aquest servei cada dia, pues, si sentim la seva veu, el tema
jo clama crec
que clama el cel.
Clama el cel.
Aquest és un dels problemes. Que hi ha altres, evidentment que hi ha altres. També molts dels temes d'infraestructures culpables la societat catalana i els partits polítics. Per exemple, hi ha un tema molt clar que és la B40. Fa anys que la B40 es va fer...
L'any 68, no? Si no recordo malament.
Que en un moment determinat el Ministeri de Foment havia fet els estudis mediambientals, hi havia projectes i tal, i els alcaldes de la zona i les plataformes contra la B40 van fer pressió sobre el govern de la Generalitat i es va frenar aquest projecte fa molts anys. I ara tornem a parlar de la B40, quan avui a l'àrea metropolitana difícilment es pot circular. Hi ha una congestió constant i contínua. L'any passat la crisi, que el tràfic era que està creixent l'economia, doncs ens trobem amb problemes de tràfic molt importants. Ja no dic res dels accessos a Barcelona, perquè si sortim per les autopistes i les autovies, tant del nord com del sud, cada dematí.
Doncs ens fiquem per les rondes.
Sí, bueno, ja no ficant per les rondes, però a les 7 del dematí...
Si i tires circular, hores.
Pot sentir accessos tranquil·lament la ràdio, al cotxe.
Bueno. Aquestes són les realitats
que ho deixin així, doncs,
que potser han creat aquest clima de discriminació. Que també s'ha de dir que el govern de la Generalitat del tripartit i el govern socialista van signar un acord que era la clàusula addicional tercera de l'Estatut, per la qual, durant, jo ho recordo molt bé perquè jo ho vaig viure directament amb el ministre Solves, llavors vicepresident del govern, ministre d'Hisenda, i el conseller Castells, que es va firmar un document, i amb aquest document es deia que durant set anys els pressupostos de l'Estat contribuirien amb a l'entorn de més o menys les aportacions del PIB que feia Catalunya a l'economia de l'Estat. Bé, aquesta és la realitat. Es van quedar pendents 3 i pico de milions. Bueno, es va dir després que és que això era un paper que no tenia valor i tal, bueno, un paper signat per el Ministeri d'Hisenda i la Conselleria.
Algun valor deu tenir, si firma un ministeri.
No? Políticament el tenia.
Políticament el tenia. Bé, totes aquestes coses...
Incompliments.
Incompliments. El tema de l'Estatut, quan es va, després de que votés a Catalunya en referèndum a més del 50% a favor del nou Estatut, que entrés amb el Tribunal Constitucional i tingués les retallades, doncs poder això també va accelerar aquest sentiment.
I és tan mala menor que encara...
que encara continua.
I que ens ha portat aquí.
Per tant, sí que hi ha aspectes econòmics concrets, però també hi ha qüestions emocionals que es tindrien que resoldre mitjançant el diàleg i mitjançant intel·ligència emocional també per part dels polítics.
Bueno, això falta, com vostè deia, parlar, dialogar, parlar, i recomposar ponts que s'han trencat, que veurem com recomposa. Esteu escoltant el Converses, com cada dissabte, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb el Juan Carlos Valero, el Marcos Pradeiro, el Manel Manchón i el Salvador Guillermo, el convidat d'avui, el senyor Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona. Quedàvem preguntant aquesta primera ronda al Juan Carlos i al Marcos. Vinga, Juan Carlos, endavant.
Sí, senyor Valls, ha comentat la qüestió de Rodalies. Hi ha un projecte del Ministeri de Foment que resoldria en part la fluidesa d'aquesta xarxa, que seria l'intercanviador de la Torrassa i a l'entrada de l'estació de Sants, no? O sigui, a l'alçada de l'Hospitalet, dos vies, la de Vilanova i la de Vilafranca, que allà doncs, fan un embut, no? I llavors es tracta de fer un bypass, com en el cor ens fan de vegades, no? I que passi una per sobre de l'altra, però soterrània, no? Llavors, com està aquesta obra, que sembla ser que era una... Bueno, sembla ser, no, era una de les promeses que el ministre de Foment i el president Rajoy van fer aquí a Catalunya, a Barcelona, a febrer.
Bé, és important, aquesta és molt important, perquè això afegiria a l'estructura de la malla de Rodalies una fluidesa, com deia, molt important per tot el sistema, no? L'Ajuntament també, amb l'intercanviador de Montcada, que està ara una mica de moda perquè malauradament perquè hi ha un excés d'accidents amb aquesta. Bé, això és del quan parlava jo d'aquest tipus d'obres, quan estem parlant de l'estructura de xarxa que ha de tenir Rodalies. Per què? Hi ha molta problemàtica de Rodalies, que és un problema de xarxa, és un problema de connexió, de malla, és un problema tècnic. I aquí falten els projectes, perquè, clar, el túnel per fer els intercanviadors, l'intercanviador de la Torrassa, l'Hospitalet, hi ha un projecte fet pel Ministeri de Foment de fa 8 o 9 anys. Bueno, sembla que s'ha d'adaptar a la situació actual. Quan es tracta de tocar un projecte...
Més anys.
Posem-hi 2 o 3 anys més. Cada vegada que s'ha de tocar un projecte suposen 2 o 3 anys. El mateix, a Montcada s'ha dit, no, farem, va venir el ministre i va dir, farem el túnel ja. Bueno, fer el túnel fa falta el projecte i tal, i estem parlant d'anys. Això és el mateix que va venir el ministre a inaugurar el col·lector de l'estació de la Sagrera. Que em sembla molt bé que comencin a fer el col·lector, que és una obra de 7-8 milions. Però llavors, on està el projecte complet de l'estació de la Sagrera, que estem parlant de centenars de milions? No l'hem vist, suposem que hi és, però no... No,
bueno, una estació que també està sota sospita, no?
Vull dir, clar, vull dir que es parla d'inversions, es parla de diners, però els projectes no es veuen. Jo crec que una de les coses que tindria que fer el Ministeri de Foment és fer una exposició dels projectes complets, dels espais, de com ho van fer, i llavors això ja els donaria credibilitat, però això ho han de fer.
Marcos.
Sí, cada cop que s'apropen les eleccions al Parlament, la Cambra de Comerç sempre organitza el que se'n diu els dinars de cambra, i la Cambra de Comerç convida a tots els candidats del Parlament per escoltar-los i perquè la Cambra, com és natural, faci els seus posicionaments, sigui sobre política fiscal, sobre infraestructura, sobre mercat laboral. El que volia preguntar-li és si té programat la Cambra, té programada la Cambra, doncs uns dinars de cambra per de cara al mes de setembre, centrats en el referèndum, i si la Cambra es posicionarà sobre això.
Jo pensava que volies preguntar si de cara a les eleccions autonòmiques. Bueno, però que, deus que no.
És probable que
tu
la Cambra...
Tu vas pel referèndum.
Tu vas pel fet. No és endavant.
Nosaltres jo crec que la posició del referèndum està clara des del punt de vista del Consell de Càmeres de Comerç, que es va posicionar, que ha dit el que havia de dir dins del Pacte Nacional pel Referèndum, que ens hem explicat des de l'any 2013 i hem dit sempre el mateix, i per tant no considerem que sigui necessari tornar a dir, ja ho tenim escrit i
no, ho deia perquè al setembre se suposa que estarem en plena campanya del sí o el no.
Home, evidentment nosaltres creiem que no es farà aquest referèndum. O sigui, el que creiem és que ens creiem el que diu el president del govern i la vicepresidenta, que és a dir, que el govern central no deixarà que es faci aquest referèndum. Per tant, el dir que si hem de participar o no, ens sembla que tal com estan les coses avui i tal com s'ha posicionat el Tribunal Constitucional, pues que si el Tribunal Constitucional diu que el referèndum és il·legal, pues que no es farà el referèndum. Això és avui el que pensem. Si després, més endavant, hi ha acord entre el govern central i el govern de la Generalitat, pues ja
això seria, veurem. Això seria una gran notícia.
Seria una gran notícia.
Escolti una cosa, al món, a Catalunya, passen més coses que en el referèndum i l'1 d'octubre pues sí. I tot plegat. Per exemple, estem a ple estiu, juliol ja, no? Turisme. La ciutat de Barcelona, Catalunya en general, Espanya en total, bueno, som capdavanters en quant a l'arribada de turistes, som un país que vivim del turisme, cal dir-ho sin majúscules, i que duri, però tenim un fenomen que es diu la turismofòbia els últims anys, sobretot a Barcelona, des de l'arribada de la senyora Ada Colau. Jo, particularment, jo veig que s'ha accelerat molt aquesta turismofòbia, i és una paraula, senyor Valls, que a mi no m'agrada això de turismofòbia. Jo li pregunto, s'hauria de desterrar aquesta paraula del diccionari?
Pues per nosaltres s'hauria de desterrar, entre altres coses perquè...
Té més coses bones que dolentes el turisme.
El turisme ha sigut un dels elements positius que ha ajudat a superar la crisi a la ciutat de Barcelona durant els anys duríssims de la crisi. Gràcies al turisme hem tingut... la capacitat de tirar cap endavant, i això ha sigut importantíssim per la ciutat de Barcelona. Dos, hem fet una bona promoció del turisme al llarg d'aquests anys. És evident que el turisme està canviant i que estan intervenint nous elements, com són els apartaments turístics il·legals. Clar, els apartaments turístics il·legals no beneficien a ningú. És un benefici solament per l'economia que no paga impostos. Per tant, per nosaltres és fonamental que el turisme sigui legal. I dos, hi ha un altre tema que per nosaltres és molt important. A nosaltres ens agrada que el turista que vingui a Barcelona dormi a Barcelona, no que vingui com a excursionista un dia. Aquí avui tenim excursionistes que venen de la Costa Brava i de la Costa Daurada, que es porten el pícnic, el menjar, todo incluido dels seus hotels a la Costa Brava i a la Costa Daurada, a passar el dia a Barcelona. Aquest turisme no ens interessa. Aquest és el turisme que l'Ajuntament ha de controlar. I aquests autobusos, no sé com, però s'ha de trobar el sistema perquè paguin una taxa turística el mateix que estan pagant els creueristes.
És la taxa que va anunciar no fa pas gaire l'Ajuntament de Barcelona. Bueno, que volen...
però volem que això es faci. I dos, el tema dels pisos turístics i dels apartaments turístics té una facilitat, ja em sembla que és un primer pas positiu, que ja han arribat amb un acord a Airbnb amb el tema de que treguin de la seva pàgina web tot el que són apartaments il·legals, no? I per una altra banda que els hi cobrin els impostos, perquè els hotelers paguen impostos. Clar. I per una altra banda ens sembla molt malament la moratòria hotelera, perquè el que hem aconseguit en la moratòria hotelera és que s'hagin multiplicat els apartaments il·legals. Clar, el no tenir... I les places hoteleres estan controlades perfectament, paguen impostos, estan classificades turísticament i això dona prestigi al turisme de la ciutat. Jo crec que aquests són els temes que hem de parlar. I després... la col·laboració público-privada és fonamental amb aquest tema. Turisme de Barcelona ha funcionat durant molts anys i ha sigut un de les, dels motors i ha sigut un dels motors de l'expansió turística i, per tant, pensem, nosaltres estem disposats a col·laborar amb l'Ajuntament, que l'Ajuntament ens tindria que tenir en compte.
Salvador.
Jo acaba de tocar un tema que volia abordar, que és el tema de la col·laboració pública-privada. Si algun element caracteritza a Catalunya és la forta col·laboració entre el sector públic i el sector privat. Parlem d'educació i hem vist que hi ha una disposició addicional als pressupostos que prohibeix al govern fer noves línies en centres concertats. O que en l'àmbit sanitari s'han exclòs determinades clíniques del SIGIT, de la prestació pública, perquè tenen afany de lucre. Una situada a Sabadell i una altra pendent de fer-se, que és amb l'Hospital de Sagrat Cor quan acabi el concert. O vostès, la setmana passada, si no recordo malament, també van fer un acte especial sobre els problemes de la remunicipalització dels serveis quan determinats ajuntaments doncs, volen fer funeràries, companyies elèctriques o altres coses, quan segurament es poden dedicar a altres coses més interessants com és prestar els serveis públics als ciutadans. No? Com veu aquesta cosa que ha sigut sempre no discutida a Catalunya de la potència i de la realitat que ha fet de la col·laboració pública i privada una forma d'enriquir i d'aprofitar millors recursos públics davant d'una posició a vegades ideològica de que el públic és bo i que el privat no és bo per al sector públic?
Tan important és aquest tema que vam encargar aquest estudi que està a la seva disposició, lo público y lo privado, dirigit per el senyor Pasqual Sala, que havia sigut president del Tribunal Constitucional i president del Tribunal Suprem, juntament amb dos altres juristes de primeríssim nivell, que parla d'aquests temes en base a les directives europees. És a dir, no estem parlant en base a les directives europees. De la que es dedueixen d'aquests estudis i de l'anàlisi de les directives europees, la perillositat que té de desviar el tema del que són directives europees i pues, en segons quin tema i segons com es facin aquests processos de remunicipalització dins d'Europa. Recordem que estem dins d'una economia social de mercat i que les directives europees val la pena llegir-les i estudiar-les, perquè parlen de prevaricació, parlen de temes penals per les administracions públiques que facin segons què, d'acord amb el tema europeu. Per tant, jo crec que avui no és solament que el tema col·laboració público-privada ha sigut molt positiu per l'economia, sinó que Europa, la Comissió Europea, ha dictat unes directives molt clares sobre, sobre la contractació pública, les concessions i tot això, que val la pena. És un estudi jurídic, és un estudi amb totes les garanties i, evidentment, pensat des de l'àmbit europeu, que és on estem nosaltres des del punt de vista econòmic. I, per tant, segurament aquest és un tema que nosaltres estem disposats a defensar-lo allà on sigui.
Juan Carlos.
Sí, el proper dilluns, demà passat, celebrarà el dia, la jornada número 11 de vaga en el metro de Barcelona. A mi li voldria fer dues preguntes. Una és quina afectació té des del punt de vista empresarial que aquesta vaga estratègica en el, que paralitza una ciutat i després què li sembla que l'autoritat laboral de Catalunya no es manifesti?
Bé, per lo que sabem, primer, això, la vaga és molt perjudicial sobretot pels treballadors i les empreses, perquè els treballadors no es poden desplaçar, són hores claus per l'entrada i sortida amb els establiments empresarials i fabrils. Per tant, tema que perjudica molt els usuaris, però sobretot els usuaris que treballen. I dos, recordem que el metro no deixa de ser un servei públic prestat per una empresa pública i que tindria que tenir la capacitat suficient per veure els interessos, i que ja en el seu moment crec que va haver-hi un laudo arbitral per part de la Generalitat. Després, ara sembla ser que els sindicats no volen que intervinguin, no ho accepten, però pensem que el diàleg...
Els laudos són d'acceptar, vull dir, no és que...
Bueno, sembla ser que...
Des del punt de vista de la normativa no són
obligatoris. Hi havia una proposta d'arbitratge per part de la Generalitat.
No són obligatoris.
Això era l'arbitratge.
Era un arbitratge. Hi havia una proposta d'arbitratge de la Generalitat que va acceptar TMB, i el comitè d'empresa va dir que no. Va dir que no acceptava.
Però l'Audo em sembla que no n'hi ha.
L'Audo no n'hi ha cap.
No n'hi ha, però ha de ser acceptat per les dues parts.
No
existeix, com abans, un l'Audo que pot fer l'autoritat laboral. Això és constitucional.
Jo, el senyor Baggi, volia preguntar, ja que estem en temes de mobilitat, sí, però una altra qüestió que afecta a molts barcelonins, a molts ciutadans, i que està, de nou, amb el debat sobre la taula, que és el tema de la connexió del tramvia per l'avinguda Diagonal. Sembla ser que la proposta que agrada a la senyora Colau, l'alcaldessa de Barcelona, és la que té més números de sortir endavant, que és la connexió per dalt. No acaba de fer el pes a moltíssima gent aquesta connexió per dalt. Jo no sé si vostè aquest tema com el veu, i si hi ha alternatives a aquesta connexió, o no cal connectar els tramvies.
Nosaltres, on veiem el problema més, el problema greu, per lo que ens diuen les associacions de comerciants, és amb el tram entre la plaça Francesc Macià i el tram fins al
passeig de Gràcia.
Plaça Juan Carlos I.
Parla
si no
plaça
Juan Carlos. Deia Sindoros.
Sindoros, és igual.
Deixeu, tema, Francesc Macià, passeig de Gràcia.
Sí, i llavors, aquí és on està la gran discussió, si s'ha de fer una desviació, un túnel. No, hem de dir que la discussió tècnica encara està sobre la taula. No. També hem de dir que amb un dels últims plens l'equip de govern no va tenir prou suport com per passar endavant el tema de per sobre de
la Diagonal,
de la Diagonal, i per tant això continua en discussió.
Hi ha altres prioritats, poder, no?
D'entrada, acabar les places de les Glòries. Aquest és, no és que sigui una prioritat. Això ja, la gestió de com s'ha fet és molt millorable. Però bueno, estem on estem, esperem que s'acabi el més ràpidament possible, perquè poques obres que fa l'Ajuntament, poques obres grans que fa l'Ajuntament, falta que estiguin paralitzades.
Van callades totes. Manel i Marcos, vinga.
Sí, volia preguntar si, clar, que amb un govern que entra, doncs, amb aquesta possibilitat del referèndum, i segurament després en eleccions, si perilla, o en tot cas li pregunto com està tota la qüestió de la llei de cambres, no? I com afecta això a la Cambra de Comerç i a les eleccions, no? Quan es faran. I realment, si estava molt avançat, si s'han callat...
A veure, la llei de càmeres continua negociant-se. O sigui, ja hem anat avançant, portem un temps en negociació, però fa un parell o tres de mesos la Comissió Interministerial va fer una... no sé si una ordre ministerial, no recordo molt bé, dient que s'obria, que el període electoral a les càmeres es tenia que celebrar entre el 2 d'octubre del 2017 i el 30 de setembre del 2018, i que les autonomies que no tinguessin llei de càmeres, com és el cas de l'autonomia de Catalunya, que tenien que adaptar...
No? És l'únic?
No, Andalusia, hi ha 5 o 6. Que llavors... tenien que fer un decret llei o una ordre per fixar un sistema adaptat a la llei 2014, a la llei bàsica del 2014, que és la llei bàsica de l'Estat, per la qual s'adaptés el sistema i es poguessin fer eleccions properament. Bé, el govern de la Generalitat va aprovar un decret llei. Aquest decret llei va ser ratificat per al Parlament de Catalunya
fa un parell de dies, el dijous.
I per tant ja el decret llei hi està, i per tant ara toca que les càmeres de comerç, les diferents càmeres de comerç, les 13 càmeres de comerç, adaptin els seus reglaments de règim interior a la, al decret llei, que després, posteriorment, quan sigui, que pot ser l'octubre-novembre, la Generalitat convoqui les eleccions i que se celebrin, perquè hi ha un procés, de tipus burocràtic de participació en el cens, de comprovació, una sèrie de documents burocràtics que aproximadament duren 2 o 3 mesos, i pensem que les eleccions podrien celebrar-se sobre el mes d'abril-maig de l'any 2018.
I el senyor Valls vol repetir mandat?
El senyor Valls, en principi, s'hi pot repetir, ja ho veurà en el seu moment. Hem de veure...
Estamos en ello.
Estamos en ello, però jo, si em trobo bé i tinc ganes i tal, doncs per què no? Si la llei m'ho permet, per què no?
Aquí queda la porta oberta. Marcos, vinga.
Fa pocs dies s'han conegut les notes d'accés a la universitat i volia preguntar-li una mica per les especialitats de futur que necessita Catalunya els propers anys. Que no siguin periodista, perquè els periodistes acostumen a triar per vocació i no tant pensant en que és una professió de futur.
Comprenc. Miri, a Catalunya,
que pessimista que ets, Marc.
A Catalunya necessitem enginyers, físics, biòlegs, metges, totes les carreres de ciències. I això és les prioritats a Catalunya. I aquesta és la realitat. Després, si la gent vol estudiar advocacia, que és una carrera que doncs ens sembla molt bé, però, escolti, sobretot, o administració d'empreses, que està molt bé, però sobretot el que necessitem són enginyers. Enginyers mecànics, enginyers de camins, enginyers, enginyeria,
enginyers de totes les
especialitats, de comunicacions, telecomunicacions, informàtics, tots els graus d'enginyeria. Tenim un dèficit d'enginyeria molt important, molt important.
I com és això? Què és el que està fallant? Falla la base? Pues,
falla que una carrera d'enginyeria s'ha de treballar, s'ha d'estudiar, s'ha de... El tema és esforç...
No són tan vocacionals, no?
No són tan vocacionals...
No, però és que estava entrant una cosa molt interessant.
Estem parlant, falta de ganes...
Com diuen que estigui, incarcodos.
Exactament. Aquest és el tema.
Això no és una bona perspectiva...
És la realitat, és la realitat, és la realitat. A la gent li costen les carreres de ciències.
Això vol dir que ja... Juan Carlos.
Sí, no, a mi m'agradaria canviar de tema, perquè ha parlat... I d'eleccions, en tot cas, o de tria, no? Perquè parlant de les eleccions a les cambres, també hi ha eleccions importants, eleccions a més, com a mínim, de triar o designar la persona que porti la Fira de Barcelona, perquè ha acabat el mandat del senyor Bonet. S'ha allargat fins a desembre.
Ara ho explicaré.
S'ha allargat fins a desembre, no?
Sí, però... Clar,
a mi m'agradaria saber...
Ràpidament, que ens queden 3 minutets.
Sí, i a Turisme de Barcelona, per tant, són dos institucions motors de l'economia catalana, no?
Sí. A Fira de Barcelona, el tema és que el període que teníem de negociació s'ha demostrat una mica curt, no? Perquè parts importants de la negociació doncs han tingut baixes per determinats aspectes personals, i per tant això no ha permès el poder negociar durant el temps aquest tema que, com vostè sap, per consens. Jo faig la presentació tant a l'Ajuntament de Barcelona com a la Generalitat de Catalunya de les persones del Consell d'Administració, això ho fa la Càmera, i jo personalment presento la candidat o candidata a la presidència de la Càmera. No ha donat temps. Llavors, com que hem celebrat el Consell General a primers de juliol i els terminis dels mandats acabaven a mitjans finals de juliol, resulta que els estatuts diuen que si no s'han complert encara els mandats, doncs, hi ha la possibilitat de que amb el proper Consell General, que es fa normalment al desembre, doncs es faci això. Per tant, tenim tranquil·lament 6 mesos de coll per, i el temps suficient i tal. També dir que no existeix cap problema entre la Generalitat, l'Ajuntament i la Càmera, anem tots d'acord, i en aquest sentit espero i confio que la tria serà una bona tria i interessant pel futur de la Fira de Barcelona, que aprofito per dir que aquest any va tirar rècords històrics.
Segur que té algun candidat a la butxaca, el senyor Valls, que no se'l vol dir, però bueno, ja li guardarem...
I amb el tema de turisme, pues, quan s'acabi el mandat ara electoral que hi ha... que serà pues, a finals també pues, quan el maig o juny, no? El mandat, pues, llavors procedirem a veure quina és les alternatives per la continuïtat per als equips de turisme.
Molt bé. Senyor Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, moltíssimes gràcies per compartir aquesta conversa amb nosaltres. Moltíssima sort i molt bon estiu.
Moltes gràcies i també bon estiu.
Havíem sentit descansar tots plegats.
Tots plegats.
Gràcies
bé.
També al Juan Carlos Valero, al Marcos Pardeiro, Manel Manchón, Salvador Guillermo. Tornem al setembre, el dia 8 de setembre, serà el primer programa de la nova temporada del Converses aquí a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Gràcies, bona tarda, a descansar molt i bon estiu a tots. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu-siau. Adéu.